Vagi bé. Les 8 en punt. Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Catalunya també reforça la vigilància de cara a possibles atacs derivats del conflicte a la Franja de Gaza. Els Mossos també faran seguiment a més exhaustiu a persones que tinguin antecedents o possibles vincles amb el jihadisme. Això mentre l'ajuda humanitària continua sense arribar. De moment els convois encara estan aturats al pas de Rafah. L'ONU demana celeritat i també recorda que la situació dins de Palestina està al límit. I això mentre aquesta mateixa tarda, de fet fa poca estona, hem sabut que Hamas ha alliberat a dos hostatges. Són dues ciutadanes nord-americanes, mare i filla, i se sap poca cosa més, només que, segons ells mateixos han dit, ho haurien fet per raons humanitàries. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia del 9C amb l'experta en economia social Dolors Camats, el periodista Dani Sánchez Ugart, la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas i el periodista i filòleg Oriol Rivet. Mentrestant, atenció a aquesta xifra, 216 municipis estan gastant més aigua de la permesa segons el pla de sequera. Són un 22% del total. Però el que més crida l'atenció és que molts d'ells són en zones que tenen les restriccions més severes. I a tot això, atenció també a aquesta altra dada. Fer apostes en línia té molt més risc d'addicció que fer-les presencialment, concretament 8 vegades més. És un avís que fa el Ministeri de Consum que alerta que l'inici d'aquest problema acostumen a ser els videojocs. Avui també parlarem de llums de Nadal. Sí, sí, de llums de Nadal. Som a 20 d'octubre i ja hi ha alguns llums instal·lats. És veritat que cada vegada els posen més d'hora o és només una percepció nostra? En temps de tertúlia intentarem sortir-ne de dubtes. I al final del programa, com cada divendres, vindrà el Jordi Garrigós amb el seu Salsa Agredolça. Avui amb els Rolling Stones, que acaben de publicar nou disc. No parlarem, però, només d'aquest treball, sinó de la seva trajectòria. Així que si sou dels qui no els coneixeu gaire, estigueu atents a partir de les 10 de la nit. I titular pel temps, el cap de setmana es presenta sense les ventades, volíem dir, d'aquest divendres. Demà ens llevarem amb les temperatures més baixes d'aquesta tardor i al migdia recularan de manera clara les comarques de Girona, on al matí hi haurà alguns ruixats. Diumenge no s'esperen precipitacions i les temperatures seran molt semblants a les de dissabte. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Joel Penya, bona nit.
Bona nit.
Els Mossos intensifiquen, com dèiem, l'alerta antiterrorista pel conflicte a la Franja de Gaza. D'aquesta manera, Catalunya s'ha sumat a països com França i Bèlgica i ha reforçat la vigilància. Tot i això, el cos fa una crida a la calma perquè el nivell no està al màxim, com sí que passa en aquests països que ara dèiem.
La policia ha acordat avui augmentar el nombre d'agents disponibles i canviar els dispositius d'una banda, definir nous punts d'interès i protecció policial i de l'altra, reenfocar l'objectiu del desplegament posant el focus en la prevenció.
Entre les mesures que ja han aplicat, el cos ha multiplicat també les identificacions per detectar qualsevol sospitós de jihadisme. Més detalls, Benet Iñigo.
Des que Hamas va atacar Israel, les hores de vigilància a sinagogues, comerços o entitats jueves s'ha multiplicat per 4. També s'han ampliat els dispositius en punts estratègics o turístics i una de les noves indicacions a les unitats és augmentar les identificacions.
El que hem demanat en aquest nou escenari és molta més proactivitat, que es faci prevenció i que es faci detecció a banda del que és la reacció. Això es traduirà en més identificacions de persones i de vehicles i de més activitats de les unitats de suport a la seguretat ciutadana en els punts d'interès policials.
A més, els Mossos segueixen de prop a persones amb antecedents o vincles amb el jihadisme i determinats entorns que consideren d'especial risc. Sallent afegeix que si hi ha un atac, el més probable és que el faci una persona sola.
El que contemplem com l'escenari més probable d'atac a Catalunya és un actor individual, no? I en aquí pot ser una persona que estigui desequilibrada, que sigui imprevisible, que nosaltres anomenem, i també pot ser una persona que estigui inspirada per tenir accés a algun mitjà al qual pugui dur a terme un atemptat.
Tot i això, tant els Mossos com Interior fan una crida a la calma. Demanen, això sí, fer cas només d'informacions oficials i fugir de rumors, com el que ha circulat les últimes hores, que l'Estat havia pujat a 5 al nivell d'alerta.
I per cert que els Mossos també avisen que la matinada de dijous faran un gran simulacre d'atemptat a l'estació de Sants de Barcelona. Segons el comissari en cap, ja estava previst i serà de gran envergadura.
Aquest és un simulacre que ja teníem planificat i que en aquest cas serà el més complex de tots els exercicis que hem fet fins ara. És un exercici que té 4 nivells de complexitat, un de seguretat ciutadana, un altre d'ordre públic, un altre d'unitats especials, del grup especial d'intervenció, i un altre de tancament a nivell territorial.
Un anunci de simulacre perquè ningú s'espanti la setmana que ve quan vegi el gran desplegament policial que hi haurà a l'estació. Això just després que avui s'hagi conegut una operació policial contra el jihadisme amb 4 detencions a tot l'estat. 2 han estat a Cubelles, al Garraf, la policia espanyola va detenir una parella que hauria gravat vídeos animant a fer vessar sang per recuperar a l'Àndalus. Les altres detencions s'han fet a Madrid i també a un poble de Granada. Tot plegat mentre el Ministeri de l'Interior demana al Partit Popular que no fomenti l'alarma terrorista a l'Estat. Fernando Grande Marlaska respon així a les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, que aquest matí demanava als ciutadans que prenguessin mesures per evitar atacs com els d'altres països europeus. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, aquesta tarda el ministre de l'Interior ha reunit els grups del Congrés per demanar-los prudència i informar-los de l'escenari actual. Grande Marlaska assegura que ho tenen tot sota control i que, per tant, no hi ha motius per espantar els ciutadans. Per això demana als polítics que vagin amb peus de plom.
Responsabilidad y sentido de Estado. Elementos imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
Això després que avui a Telecinco Feijóo tirés pel dret amb un consell als espanyols.
Vemos a nuestros socios franceses, alemanes, situación de tensión y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad, ¿no? Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones.
De fet, avui a Madrid s'han viscut 2 falses alarmes, una a l'estació de Totxa i una altra en un campus universitari.
I mentrestant també hores clau a la franja de Gaza per l'arribada d'ajuda humanitària continua bloquejada al pas de Rafah que separa Egipte i Palestina en espera que Israel, els Estats Units i Egipte decideixin com la repartiran. L'ONU demana que l'ajuda passi d'una vegada per totes per evitar tensar encara més la situació límit que es viu a dins de Gaza. Amb l'ajuda humanitària però aturada, els bombardejos continuen i la xifra de morts palestins ja s'eleva fins als 4.000, segons el govern palestí. A l'últim bombardeig, Israel ha atacat un districte al nord de Gaza on hi havia una església cristiana ortodoxa amb persones refugiant-se a dins. Corresponsal de RAC1 al Pròxim Orient, Salem Mergui, bona nit.
Bona nit. Israel ha intensificat els seus bombardejos contra el grup islamista Hamas de la Franja de Gaza, apropant molt l'inici de l'ofensiva terrestre. Fa uns instants ha comunicat que un atac ha provocat la mort d'un operatiu important del grup integrista. Potser abans de l'ofensiva terrestre, almenys 20 camions amb ajuda humanitària tenen previst entrar aquest dissabte a la bloquejada Franja de Gaza. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha visitat el pas fronterer de Rafah a Egipte i deia això.
No és una operació normal d'ajuda humanitària. És una operació que té lloc en una zona en guerra i per això faig una crida a un alto al foc humanitari. No és una precondició perquè hi hagi ajuda humanitària. No volem castigar 2 vegades a la gent de Gaza, amb la guerra i sense ajuda humanitària. Però un alto al foc ho faria tot molt més fàcil i segur per tothom.
And much safer for everybody. I una última hora és l'anunci del braç armat del grup Hamas de l'alliberament de 2 dones amb nacionalitat dels Estats Units. Encara queden 200 segrestats en mans de Jihad Islàmica i Hamas a la Franja de Gaza.
Això, com sentíem ara a Gaza, en paral·lel a Cisjordània, els colons israelians s'estan acarnissant també amb la població palestina. De fet, les Nacions Unides han alertat que la situació s'ha deteriorat molt des del 7 d'octubre i n'ha donat xifres. 69 palestins, entre els quals 15 menors, han mort en mans de l'exèrcit israelià. I més enllà de la situació sobre el terreny, Israel també tancarà temporalment la cadena Al Jazeera. Considera que la manera en què està informant del conflicte malmet, diu, la seguretat nacional. L'ordre de tancament durarà almenys 3 mesos un cop el govern l'aprovi. Això serà en les properes hores. I tot plegat a les portes també de la cimera internacional que s'ha de celebrar demà a Egipte. L'ha organitzada el món àrab per buscar una sortida humanitària per Gaza i una solució global per Palestina, i assistiran líders d'una trentena de països.
D'una banda, les delegacions estan treballant aquesta hora en una declaració conjunta, però l'acord es prova difícil. La Unió Europea vol que el text reculli la seva posició, és a dir, la condemna als atemptats de Hamas i el reconeixement del dret d'Israel a defensar-se. Entre els representants que aniran a la cimera hi haurà el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el rei de Jordània i l'emir de Qatar. Per part d'Europa hi assistiran el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, però també Pedro Sánchez, Rishi Sunak, Olaf Scholz, Giorgia Meloni i Emmanuel Macron.
La cimera més és arribar també amb una certa imatge de desavinença dins la Unió Europea. Diversos funcionaris han carregat contra la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per les mostres de suport a Israel després dels atacs de Hamas. La critiquen en una carta que publica Euractiv. L'han signat 850 treballadors de les institucions que condemnen els atacs de Hamas contra civils, però també la reacció desproporcionada del govern israelià. I qui no anirà a aquesta cimera és Joe Biden, que ha tornat a reafirmar el seu suport a Israel demanant al Congrés prop de 14.000 milions de dòlars per enviar ajuda militar a l'estat hebreu. Sobretot la idea és enviar-hi munició d'artilleria, míssils i també ajuda per desenvolupar nous sistemes de defensa. Gairebé 11 minuts i a tot això també continua el degoteig de conseqüències en el món de l'esport provocades pel conflicte al Pròxim Orient. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna.
Els clubs de la Lliga tenen instruccions de prohibir la presència de simbologia israeliana i palestina durant els partits.
Sí, seguint directrius d'abast estatal i d'acord amb la llei de l'esport, no es permetrà la presència de cap mena de simbologia referent a Israel o Palestina. Ni banderes, ni pancartes, ni bufandes, cap mena de simbologia. Si algun aficionat supera els controls de seguretat i n'exhibeix, els efectius dels clubs a l'interior dels estadis hauran de retirar-la. En el cas del Barça, el primer partit que es disputarà sota la vigència d'aquestes mesures serà el Barça-Bayern de Munic de l'Eurolliga d'aquest vespre a 9:15 d'aquí 20 minuts al Palau Blaugrana. Encara en aquesta línia, aquest vespre també es juga un Osasuna Granada, primer partit de la desena jornada de la Lliga Masculina de Primera Divisió. Els andalusos no comptaran amb el davanter Sean Weiss. És israelià i han decidit que no es desplaci a Navarra per seguretat després de publicar tuits molt hostils amb els palestins. De fet, ciutadans granadins i palestins s'han organitzat i han presentat davant la fiscalia una denúncia per possible delicte d'odi per part del futbolista. I a Alemanya, el Bayern de Múnich ha hagut d'emetre un comunicat per assegurar que no acomiadarà el futbolista marroquí Marraoui. El jugador va desitjar una victòria de Palestina a les xarxes socials i alguns polítics alemanys van exigir-li al club bavarès que l'apartés immediatament. Això sí, el Bayern es posiciona al costat de la comunitat jueva.
I encara pel que fa, podríem dir, aquestes afectacions que aquest conflicte té en el món de l'esport, també hem d'anar cap a França perquè la líder de l'ultradreta francesa, Marine Le Pen, ha afegit encara més llenya al foc en la vinculació de Benzema amb els germans musulmans.
Sí, recordem que el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, va obrir la capsa dels trons dimecres i aquest matí ha estat Le Pen qui s'hi ha afegit. No s'ha mossegat la llengua i ha dit a Ràdio Monte Carlo que Karim Benzema té una tendència clara cap a l'islamisme radical.
Benzema ha manifestement une complaisance.
Benzema ha manifestat una complaença amb l'islamisme més radical, cap al fundamentalisme islamista. Punt. No estic dient que aquesta ideologia estigui prohibida.
Tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite.
Le Pen està d'acord amb el ministre de l'Interior, però li retreu que no persegueixi una organització que considera terrorista. Tot plegat, després que ahir Darmanin, lluny de fer marxa enrere, assegurés que Benzema actua com a parador per a aquesta organització. A través del seu advocat, el futbolista, ja ha lamentat que l'hagin involucrat en aquesta polèmica i diu que ho han fet per electoralisme i per baixa política.
Gràcies, Miquel. Després repassem la resta dels esports. Fins ara.
Fins ara.
Les 8 i 13 minuts, 216 municipis encara gasten més aigua de la permesa, és a dir, que sobrepassen el que marca el pla de sequera. Així ho revelen les últimes dades de consum que ha fet públiques l'Agència Catalana de l'Aigua. Algunes de les zones on hi ha més incomplidors, a més, coincideix que són territoris on les restriccions són més severes, Eudald Martínez.
Dels 504 pobles i ciutats que van enviar dades a l'ACA el mes de setembre, 216 sobrepassaven el consum màxim permès, o el que és el mateix, 4 de cada 10. Entre els municipis que han gastat més aigua de la permesa durant aquest mes, n'hi ha alguns de molt turístics, com ara Lloret de Mar, Salou o Sitges, però també Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts o Esparreguera. L'incompliment, però, és especialment preocupant a l'àrea del Fluvià Muga, a l'Alt Empordà, que és un dels territoris del país que ja ha entrat en estat d'emergència. Dels 22 municipis que hi ha en aquesta zona, més de la meitat, 13, tenen consums per sobre dels 200 litres per habitant i dia. Recordem que des del mes passat, els municipis que superen els consums màxims permesos poden rebre sancions de l'ACA.
Doncs precisament sobre aquesta qüestió, sobre els municipis que sobrepassen els límits de consum d'aigua, li hem preguntat a la redactora en cap del diari Segre, Anna Sáez, què en pensa.
No es pot viure al segle XXI amb la mentalitat del segle XX. El desenvolupament econòmic basat en grans infraestructures que potencien l'ús del vehicle privat i en grans promocions immobiliàries, tots sabem on ens han portat. Aquest creixement es recolzava en gran part en la creença que el turisme era gairebé l'única font de riquesa fàcil i ràpida. Avui sabem que això és un disbarat i ho constatem amb uns preus delirants dels habitatges que han expulsat, per exemple, molts barcelonins de la seva ciutat. A tot això s'han d'afegir els problemes derivats del canvi climàtic, entre ells la sequera. No deu ser casualitat que alguns dels municipis que gasten més aigua de la permesa siguin els més turístics. Fins i tot al Pirineu, a la conca hidrogràfica de l'Ebre, hi ha hagut aquest estiu 8 pobles amb problemes d'aigua de boca. Definitivament toca canviar de xip i desterrar l'expressió mal temps per referir-se a un dia de pluja.
Més enllà d'això, el govern reclama el traspàs integral del servei de Rodalies. La Generalitat ho torna a demanar després que avui el PSC hagi posat límits al servei. Els socialistes asseguren que les vies que connecten amb altres comunitats autònomes o amb França no les pot gestionar Catalunya. Malgrat això, el govern també insisteix que l'únic impediment és la voluntat política. Adrià Santasusagna.
El traspàs de Rodalies és una de les carpetes que més importa al govern i de les que està costant més avançar les negociacions per la investidura. Els problemes per la transferència de diners i del personal ara s'hi sumen aquestes vies que fan interconnexions. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, insisteix que és possible i que el govern ha de gestionar Rodalies.
Sabem que és complexa i que cal doncs molt detall i molta minuciositat, però en qualsevol cas el que volem és que hi hagi un traspàs clar, que hi hagi un traspàs integral. Quan diem integral volem dir d'infraestructures i de recursos, perquè no volem una cosa sense l'altra, no volem les infraestructures sense tenir doncs salvat el dèficit d'inversió que saben vostès que tenen Rodalies a Catalunya.
Això mentre continua la negociació i Vilagrà avisa que no s'està avançant aquesta setmana, no s'ha fet cap pas endavant.
Com deia Vilagrà, ho ha dit després que el PSC hagi assegurat que de cap manera es poden transferir les vies que comencen o que acaben fora de Catalunya. Tot i això, els socialistes sí que veuen marge per arribar a un acord. Laia Colomer.
Sí, els socialistes insisteixen que ells mai s'han oposat al traspàs de Rodalies i que tampoc ho fan ara. Ara bé sí que cal fer-ho, diuen, amb condicions. Per exemple, asseguren que no es poden transferir les vies que van més enllà del territori català. La portaveu, Alicia Romero, demana a Esquerra tocar de peus a terra.
Estem tots bastant en la línia. Després, els interessos a vegades partidistes fa que en fi, hi posem més pa que formatge. Però, en tot cas, em sembla que la posició del PSC en aquest sentit és clara i també em sembla, del govern d'Espanya i de la ministra Raquel Sánchez.
Romero també explica que cal negociar què passa amb els maquinistes i amb les inversions que s'han de fer en els propers anys.
Per cert, que el PSC també rebutja anar a la taula de partits que vol convocar Pere Aragonès si només s'hi parla del referèndum. Alicia Romero insisteix que no en són partidaris, mentre que Raül Romeva demana lleialtat al president.
No volem propostes divisives per Catalunya, si volem diàleg entre catalans per parlar d'allò que ens uneix. I per tant, amb aquests criteris ens mourem a l'hora que se'ns convoqui.
Jo crec que ara toca estar al costat del president de la Generalitat perquè és qui institucionalment li pertoca liderar aquesta qüestió. On se situa cadascú? Ho ha d'explicar cadascú.
Romeva n'ha parlat a TV3. Recordem que Aragonès vol convocar la reunió després de la possible investidura de Sánchez. Tot i això, quan falta un mes i una setmana per saber si tornem a eleccions o a una investidura de Pedro Sánchez. Avui Carles Puigdemont ha reunit la cúpula de Junts a la Catalunya del Nord. Segons ha avançat el diari Ara, l'expresident ha posat al dia la direcció general del partit sobre l'estat de les negociacions amb el PSOE que porta directament ell. Puigdemont també els hauria informat sobre els marges que actualment hi ha per arribar a un acord amb el socialista. Els punts més candents són la llei d'amnistia i també un sistema de mediació i de verificació que doni garanties a Junts del compliment de possibles pactes per part del govern espanyol. I a tot això, el govern i l'Ajuntament de Barcelona sumen esforços per aconseguir més habitatge assequible a la capital. Les dues institucions han arribat a un acord per construir 1.700 habitatges assequibles els propers anys. De moment, la Generalitat s'ha compromès a tenir més de 600 pisos acabats abans de 5 anys.
L'acord passa perquè l'Ajuntament de Barcelona cedeixi solars a l'Incasòl i que aquest sigui qui es faci càrrec de construir l'habitatge assequible. Ho expliquen la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La prioritat del govern de la Generalitat justament és desenvolupar polítiques d'habitatge per donar accés a l'habitatge de forma assequible a tothom, a totes les famílies, joves, persones vulnerables que en aquests moments tenen dificultat.
El compromís que ha adoptat l'Incasòl en les converses que hem tingut és que en tot cas pels primers 11 solars les claus han d'estar lliurades abans de 5 anys.
Tot plegat fruit de la primera comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb Jaume Collboni com a alcalde. En aquesta trobada també es va acordar accelerar la construcció d'11 centres d'atenció primària a la ciutat.
Les 8 i 20, el govern ha presentat avui a Brussel·les una campanya per difondre la necessitat que el català sigui oficial a la Unió Europea. A banda de fer difusió a les xarxes, la iniciativa inclou també cartells publicitaris a ciutats com Roma, Berlín, Dublín o a la mateixa capital belga, i també apareixerà als diaris dels 27 països europeus. Tot plegat, quan falten 4 dies perquè els ministres d'Afers Europeus tornin a discutir la proposta. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
La campanya té com a objectiu apropar la riquesa cultural del català als 27 països de la Unió Europea i fer arribar a l'opinió pública arguments a favor perquè el català es converteixi en la 25a llengua oficial del continent. Per fer-ho, es desplegaran cartells publicitaris a marquesines de parades de metro i autobús, com per exemple ja s'ha fet aquest matí a la parada de metro de Schuman, la de les institucions europees de Brussel·les. Al cartell també apareixeran rotatius digitals i escrits de països com Suècia, Finlàndia, Polònia, Portugal o la República Txeca. A les xarxes es difondrà un vídeo traduït a les 24 llengües oficials actuals. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, creu que no hi ha cap impediment perquè els estats membres donin llum verda a la proposta.
Aquí nosaltres sempre hem reivindicat que el català és una llengua oficial a l'estat espanyol, que és una llengua que acull més de 10 milions de catalanoparlants, és una llengua sòlida, una llengua molt estructurada. La capacitat, no?, l'estructuració a donar resposta a les necessitats de traducció, de correcció.
El govern és optimista perquè dimarts els ministres d'Assumptes Europeus avancin en la proposta, però algunes delegacions han explicat a RAC1 que encara és d'hora per sotmetre-ho a votació i que necessitaran més informació.
I atenció a això, l'exconseller Santi Vila assegura que Carles Puigdemont va avalar renunciar a la via unilateral a canvi de més millores d'autogovern. Vila diu que va ser ell mateix qui va portar la proposta a la Moncloa i que l'aleshores president, volíem dir, de la Generalitat i Artur Mas, li van donar via lliure, tot i que amb escepticisme, Sílvia Solanes.
Santi Vila, que va plegar mesos abans del referèndum de l'1 d'octubre, ha explicat avui a Ser Catalunya la proposta que amb el vistiplau de Puigdemont i Mas ell mateix va fer arribar a Soraya Sáenz de Santa Maria.
Vaig portar una proposta a Moncloa i la va rebre la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, en què es plantejava identificar quins articles de l'Estatut havien estat tombats injustament, fer-ne de tot això un paquet, sotmetre'l a desplegament i al cap de 4 o 5 anys doncs votar el grau de compliment. Si es considerava que efectivament l'Estat havia reparat tots els incompliments, doncs havíem matat el gos, havíem matat la ràbia i tornàvem a mirar endavant.
Això va ser al març, a l'abril, aleshores vicepresidenta del govern espanyol en una visita a Barcelona ho va descartar perquè no es donaven les condicions de confiança.
I per cert que en plenes negociacions per l'amnistia, el rei Felip VI fa una crida a la unitat i allunyar-se de tot el que pugui dividir la societat espanyola. Ho ha dit fa pocs minuts al lliurament dels Premis Princesa d'Astúries.
Tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo, de aquello que lo pueda erosionar. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división.
Com dèiem, declaracions que ha fet fa molt poca estona el rei Felip VI. Una de les premiades en aquest acte també era l'actriu Meryl Streep, que ha aplaudit el discurs del monarca. I a tot això, Artur Mas, Xavier Trias i Sandro Rosell assenyalen a Jorge Fernández Díaz i a Mariano Rajoy com a últims responsables de l'operació Catalunya. Tots tres en parlen en una conversa d'una mica més de mitja hora al podcast d'Artur Mas, que s'emetrà diumenge pel seu canal de YouTube. RAC1 pot avançar un fragment d'aquesta conversa inèdita entre l'expresident de la Generalitat, l'exalcalde de Barcelona i l'expresident del Barça.
El tio que ha fet aquesta operació es diu Jorge Fernández Díaz, amb l'Alicia Sánchez Camacho, amb el Jorge de Moragas. Escolta'm, aquí hi ha un conjunt de gent maligna, malèvola.
Estàvem parlant de la cúpula de poder del Ministeri de l'Interior, però també del Partit Popular en aquell moment.
Sí, però jo crec que és molt més del Ministeri que no pas del Partit
Popular.
Sí,
són persones molt concretes també.
Són persones molt concretes.
Sí. Teniu la sensació que el Ministeri de l'Interior podia actuar d'aquesta manera sense que a la seu del PP i de la Moncloa estiguessin al corrent de tot això?
Tothom ho sabia. Sí, tothom que ho havia de saber ho sabia.
Mas, Trias i Rosell coincideixen a assenyalar Mariano Rajoy com el senyor X de l'Operació Catalunya. Aquest nou capítol del podcast es diu A favor de la política i diumenge el Via Lliure n'emetrà la resta de moments destacats. Les 8 i pràcticament 25 minuts, les persones que fan apostes en línia tenen fins a 8 vegades més risc d'enganxar-se que les que ho fan presencialment. Ho alerta un estudi del Ministeri de Consum, que també diu que els videojocs són la porta d'entrada als jocs d'atzar per molts adolescents.
Això passa sobretot per culpa de les anomenades caixes botí, un sistema que permet obtenir recompenses o continguts extres al jugador de forma aleatòria i pagant un import. Un de cada 4 joves de 15 a 18 anys que juga a videojocs admet que n'ha comprat. El ministre de Consum, Alberto Garzón, explica que ja treballen per regular-ho.
Gente que es menor de edad está realizando actividades de juego de azar sin probablemente ni siquiera saberlo y por supuesto sin conocer las consecuencias que a nivel científico están acreditadas que puede derivar ese tipo de actividad.
L'estudi també recull que un de cada 10 jugadors virtuals presenten símptomes d'addicció al joc. És 8 vegades més que amb els sistemes tradicionals. Identifica la ruleta, el pòquer, el bingo i les màquines escurabutxaques com els jocs més addictius.
La primera atracció de PortAventura al costat del nou Spotify Camp Nou serà una experiència immersiva al voltant del Barça i del futbol. Serà el gran reclam d'una àrea temàtica ubicada al nou Espai Barça, on també hi haurà espectacles. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, es tracta d'una experiència interactiva aprofitant la realitat immersiva. L'atracció implicarà la participació activa de cada aficionat al futbol i del Barça en una experiència condicionada al seu comportament i a les seves reaccions. I fer el més atractiva possible així l'experiència en una zona tematitzada a l'Espai Barça amb el segell del Parc de la Costa Daurada. David García és el director general de PortAventura World.
Con una atracció que estamos diseñando para que la gente amante del Barça, amante del fútbol, pues también pueda tener una experiencia de entretenimiento al lado del campo, en este Espai Barça.
L'aliança estratègica inclou el desenvolupament de parcs temàtics del Barça arreu del món. Arriba en un moment dolç pel parc. La temporada es tancarà amb nou rècord de visitants, 5.400.000 clients en un any. El principal problema, admet la direcció del parc, és la gestió de les cues a les principals atraccions davant d'una demanda que no para de créixer.
3 minuts i arribarem a 8:45. Atenció a això, l'expresident del Valldoreix de Futbol Club hauria vexat a joves que havia conegut a clubs juvenils de l'Opus Dei. És un cas que destapa el diari Ara. L'home lligava els nois amb brides a una taula, només amb calçotets, i els posava un antifaç perquè no veiessin res. Després, segons expliquen alguns dels joves, els feia pessigolles per tot el cos.
L'home buscava joves que estiguessin en moments difícils per apropar-s'hi amb l'excusa d'ajudar-los. Les presumptes víctimes les havia conegut als clubs juvenils de l'Opus Dei a Barcelona i Sant Cugat. Es guanyava la seva confiança i es convertia en una mena de guia espiritual per ells. Va passar fa més d'una dècada, però entre el 2017 i el 2021 un jugador del Valldoreix es va trobar en una situació similar. En aquest cas, però, va denunciar-ho als Mossos. Després, dos dels nois que van patir aquestes situacions de vexació van decidir també portar-ho a la policia. Els casos, però, es van arxivar, els que van passar fa més temps perquè havien prescrit, i en l'últim el jutge no hi va veure delicte penal. Ara el despatx Nemes i Advocades recorrerà la decisió del jutge. Pel que fa a l'expresident del Valldoreix, el club el va perdre el febrer del 2023 quan es va posar la denúncia.
I a tot això envien a presó un home per violar la seva filla reiterades vegades durant 30 anys. La víctima de Subirats a l'Alt Penedès té 37 anys, ara ha denunciat el seu pare que abusava d'ella des dels 6.
L'última agressió, segons la víctima, va ser fa 5 dies l'escenari, una caravana que tenien en un càmping i que feien servir de segona residència. Allò va ser el detonant perquè la dona anés a comissaria. Els Mossos van detenir el pare poc després, que encara era a la caravana. Ara un jutjat de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó provisional sense fiança. Segons explica la periodista Anna Ponsí, una altra filla va denunciar l'home el 2006, també per agressió sexual, però finalment va quedar absolt.
També en successos detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona a la Pobla de Segur.
Els Mossos van detenir-lo ahir. En les properes hores passarà abans de la justícia. La investigació va començar quan la policia va rebre diverses informacions sobre la desaparició de la víctima. Aleshores, va establir com a principal hipòtesi que podia tractar-se d'un crim. Dies després, es van trobar restes del cadàver a la vista en una zona d'Horts a Torallola, al Pallars Jussà. De moment, encara no s'ha identificat la dona morta a qui s'està practicant l'autòpsia.
I declaren culpables d'assassinat a les bessones de Sabadell que haurien planificat la mort d'una de les seves parelles. Pedro Fernández va passar el juliol del 2021.
El jurat popular considera que totes dues i el nòvio d'una d'elles hi estan al darrere. Ara la fiscalia demana 23 anys de presó per la dona que era companya sentimental de la víctima i 22 per l'altra germana bessona i el seu nòvio. A Pedro Fernández el van matar colpejant-lo al cap amb una eina de ferro. Inicialment va mantenir-se viu i es va intentar escapar, però Isaac, el còmplice de les bessones, el va atrapar i el va acabar rematant. Aleshores, els tres acusats haurien traslladat el cos a un pis. Els Mossos van acabar trobant-lo després que les sospitoses d'uns veïns, de les sospites d'un veïns que els van avisar.
23 anys de presó també per l'home que va matar l'exparella embolicant-la en paper film a Manresa.
L'home va confessar el crim durant el judici, però va negar cap mena de planificació i també va al·legar un trastorn per rebaixar la pena. El veredicte del jurat, però, ho descartava i ara la sentència confirma la pena més alta, 23 anys per assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament. A més, li retira definitivament la custòdia de les dues nenes que tenia amb la víctima.
I encara en l'àmbit judicial, la fiscalia descarta cap delicte en els insults a una infermera de la Vall d'Hebron que va fer mofa, recordem, del català.
Per això tanca la carpeta. L'entitat espanyolista Impulso Ciudadano va denunciar diverses piulades de Twitter que criticaven el vídeo que va penjar la infermera on ella criticava que l'exigissin el seu de català. Segons la fiscalia, són missatges que poden ser ofensius però emparats amb la llibertat d'expressió. Per cert, l'entitat també va denunciar l'Institut Català de la Salut per obrir un expedient a la infermera, segons el fiscal, però no és cap prevaricació perquè la noia va fer el vídeo en hores de feina amb l'uniforme de l'empresa i sense complir amb les mesures de seguretat vigents en aquell moment.
I un mort i dos ferits lleus aquesta tarda en un accident de trànsit a la carretera N2 a la Selva.
Ha passat el punt de Vidreres a un quart de cinc. Un cotxe i una furgoneta han xocat frontalment per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha mort, mentre que el de la furgoneta i el seu acompanyat han resultat ferits i els han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Des que va començar l'any, ja han mort 125 persones en accidents de les carreteres del país.
Després de 4 anys d'obres, la casa natal de Dalí a Figueres ha obert portes. L'equipament, ara museïtzat, endinsa l'espectador en la vida més íntima de Dalí, en els seus inicis i també en les seves influències a través de fotografies, màpings i hologrames. Des de Girona, Bàrbara Julbe.
L'arribada del pare de Dalí a la ciutat, l'obertura de la notaria i l'establiment de la família L'Entresol en el pintor hi va néixer el 1904. Així comença el recorregut en què el visitant va entrant a la personalitat del geni empordanès amb un joc de portes que s'obren i es tanquen. Elements visuals i tecnològics que ajuden a entrar en la ment de l'artista i també la influència del paisatge empordanès en la seva obra són part del material de la segona i tercera planta. Raquel Sánchez és la ministra en funcions de transports, mobilitat i agenda urbana.
Tots coneixem a Dalí, però potser no tots sabem on va començar la seva història. Aquesta casa natal no només és un lloc de record, sinó que també és un testimoni tangible de les arrels de la seva vida i de la seva inspiració.
El recorregut era poc més d'una hora. Es fan grups reduïts de 8 persones i el preu és de 12 euros.
I a Barcelona aquest cap de setmana es podran visitar molts dels edificis que normalment estan tancats al públic. La 14a edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House obrirà a les portes de 200 espais de la ciutat.
Aquesta edició, a més, servirà per tancar l'any Domènec i Montaner i, per tant, per ensenyar al públic espais de l'arquitecte, com el Palau Montaner o el Palau de la Música. Més enllà de Barcelona, durant el festival també es podran visitar edificis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges. A més, en el marc de l'Open House també hi haurà exposicions de pintura, ceràmica, mosaics, escultura i vitralls.
Encara en cultura, d'aquí a uns minuts s'inaugura el Festival Filmets de Badalona. En aquesta 49a edició i fins al dia 28 es projectaran 200 curtmetratges. A més, la directora Carla Simón i el cineasta Lluís Miñarro rebran la Venus d'Or d'aquest certamen.
El curt en Irish Goodbye obrirà la sessió inaugural d'aquí menys de mitja hora a les 9. També es donarà el guardó a la directora d'Alcarràs. Miñarro rebrà el premi dilluns que ve a la sessió Filmets Campus, dedicada a les pel·lícules fetes per estudiants de cinema. D'aquesta manera se li reconeix la trajectòria com a director, productor i jurat de festivals. Al certamen també es podrà veure un documental sobre la guerra a Ucraïna. En total es faran una vintena de sessions, la majoria al Teatre Zorrilla de Badalona.
I la pel·lícula La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, ja té data d'estrena al cinema. El 15 de desembre arribarà a les sales.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
El film representarà a Espanya als Oscars i narra l'accident d'avió del 1972 als Andes, on només van sobreviure 29 dels 45 passatgers. Després de l'estrena als cinemes, el 4 de gener es podrà veure a Netflix. I ha mort l'artista Eduard Arranz Bravo, considerat una de les grans figures de l'art català des dels anys 60.
El pintor de 82 anys ha mort avui al seu estudi de Vallvidrera. Arranz Bravo, nascut a Barcelona, tenia actualment una gran projecció en l'àmbit internacional. Les seves obres d'estil abstracte i neoexpressionista estan exposades a galeries de Nova York, San Francisco i o Xangai, entre d'altres. A casa nostra, l'epicentre de la seva creació era l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la Fundació Arranz Bravo i on l'artista va deixar com a herència els principals monuments de la ciutat, l'Acollidora i el Pont de la Llibertat.
I Pilarem Vallès rebrà dilluns el Premi Fundació Fira Gran. Serà al Palau Macaya de Barcelona, en una cerimònia presidida pel periodista Vicenç Villatoro. L'ONG vol premiar la il·lustradora per la seva trajectòria i també per la seva activitat. A més, l'entitat, que es dedica a millorar la qualitat de vida de la gent gran, també premiarà l'exjugador de bàsquet Lluís Miquel Santillana, l'economista Antoni Serra Ramoneda i el doctor Antoni Trilla. Avui al 9C parlarem amb Pilarín Vallès la mateixa setmana, precisament, que també ha rebut un premi. Per tant, dues vegades premiada aquesta setmana Pilarín Vallès, amb qui parlarem a partir de 9:45 de la nit. I en música, els Rolling Stones han publicat avui el seu primer disc d'estudi 18 anys després. Es diu Hackney Diamonds i són 12 cançons, com aquest World Wide World, que sona de fons, un homenatge al rock de guitarres i als seus 60 anys de carreres. El primer treball sense el bateria Charlie Watts, que va morir fa 2 anys. Tot i això, encara va tenir temps de gravar 2 temes, un dels quals és aquesta col·laboració amb Elton John. De fet, és un disc ple de col·laboracions. Lady Gaga, Stevie Wonder també hi apareixen, i fins i tot Paul McCartney, més enllà dels Stones. Però avui Cher s'avança al Nadal i ha publicat Christmas. I've been keeping all the letters that I wrote to you. És un àlbum de Nadales que inclou aquesta col·laboració amb Michael Bublé, es titula Home. I avui també ha tret disc Blink 182. One More Time és el primer disc de la banda des del 2011. I qui també té nova cançó és Vico. Yo sé que te quiero. És una col·laboració, en aquest cas amb Abraham Mateo, i es diu Te Quiero. I encara una última estrena, Sergio Dalma, que ha avançat un altre tema del seu nou disc, que es titula He cerrado los ojos para verte. Tantas veces me he perdido por tu cuerpo, recorriendo tus... El cantant parla de quan es troba a faltar algú. El disc Sonríe porque estás en la foto es publica el 24 de novembre. I repassem ara la resta dels esports. Miquel Agut, bona nit de nou.
Bona nit, Anna.
Comencem amb esport en directe, perquè aquesta és una nit de futbol i de bàsquet, jugant l'Espanyol i el Barça de bàsquet.
Exacte, a les 9 comença l'Espanyol Leganés, és a dir, primer contra segon de la Lliga Masculina de la segona divisió de futbol, i des de 9:45 es juga al Palau Blaugrana un Barça-Bayern de Munic corresponent a l'Eurolliga Masculina de bàsquet.
Doncs dos partits que també es poden seguir a RAC+1 i per això hi connectem. Xavi Puig, bona nit.
Hola, bona nit, Anna. Perdona, Dani, que entrem en el nou SEM, l'Anna Ballonesta, amb el partit del Barça de bàsquet, com deia el Miquel, ja en marxa, i amb un gran inici, Dani, del Barça contra el Bayern de Munic al Palau.
Absolutament impecable, mantenint el gran estat de forma l'equip de Roger Grimau, 6-11 per al final del primer quart, molta tensió, Barça 13 per al tir lliure que acaba d'anotar Kalinic, Bayern de Munic 2. En el retorn de Pablo Laso ha hagut de demanar ja un temps mort al tècnic basc, perquè el Barça ha començat com un tro, el Barça guanyant 11 i no portem ni 4 minuts de partit.
Gran inici del Barça, i d'aquí a menys de mitja hora, Cornellà al Prat, Espanyol Leganés, primer contra segon a la Lliga de Segona Divisió. Hola, Edu de Batlle, Cornellà al Prat, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb tot preparat ja perquè l'Espanyol defensi el lideratge.
Exacte, primer contra segon i amb un punt de diferència respecte al conjunt madrileny. Per tant, nit perquè l'Espanyol faci un cop de puny sobre la taula en aquesta jornada 12 i posi una mica de distància en aquesta jornada amb els perseguidors, que a més juguen entre ells tercer contra quart i cinquè contra sisè en aquesta jornada. L'11 de l'Espanyol preparat, Xavi, perquè te'l canti en Joan Camí.
Hola, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt Luis García?
Amb Pacheco a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Olivan, mig del camp per José Grajera, Keiri Vare, Nico Melamed, a les bandes Javi Puado, Pere Milla, i a dalt com a principal referència ofensiva, Martin Braithwaite.
Doncs a partir de les 9 aquest partit entre l'Espanyol i el Leganés a Cornellà al Prat, amb l'Edu Davall, amb el Joan Camí, amb el Dani Solsona, i pendents del bàsquet amb el Miquel Agut i amb el Jordi... amb el Miquel Agut, amb el Dani Guilà i amb el Jordi Colomer des del Palau Blau.
Ara hi vaig, ara hi vaig.
Doncs estarem pendents de tots aquests fronts oberts. Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Fins ara. Bona nit. Bona nit.
També a les 9 que comença la desena jornada de Lliga, a primera amb l'Osasuna Granada diumenge a un quart de 5. El Girona rebrà l'Almeria i a les 9 el Barça, que s'enfrontarà a l'Atlètic de Bilbao a Montjuïc.
Sí, un partit pel qual Xavi comptarà amb Lamin i Valde. A la roda de la premsa prèvia, el tècnic ha fet costat a Joan Laporta a l'hora d'atribuir la imputació del president en el cas Negreira al madridisme sociològic. De fet, Xavi defensa que les campanyes contra el Barça venen de lluny.
Pues situaciones para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. Yo prefiero que se hable de fútbol, ¿no? En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. O el Villarato. Se lo inventó un periódico, el Villarato. Periódico de Madrid, del Madrid. Esto es a lo que se refiere el presidente.
Xavi s'ha mostrat sorprès per la reducció de la sanció a Nacho de 3 a 2 partits després d'una entrada molt dura al jugador del Girona a Porto en comparació amb el que va passar la temporada passada amb Lewandowski, a qui no van perdonar cap dels 3 partits per haver-se tocat el nas.
I acabem parlant del Barça femení, que ja sap els noms dels 3 rivals de la fase de grups de la Champions.
Sí, són el Rosengarsuec, el Benfica i l'Eintracht de Frankfurt. La fase de grups de la Champions començarà el 15 de novembre. No és un grup amb rivals gaire atractius i per això en un principi, el Barça jugarà tots els partits d'aquesta competició al Johan Cruyff. Tot i això, deixarà oberta la possibilitat de traslladar-ne algun a Montjuïc.
Gràcies, Miquel, et deixem marxar, que em sembla que se t'ha girat feina de
sí,
cop, eh?
Sí, vaig a demanar un taxi i me'n vaig al Palau.
Fins ara, fins que ara, vagi adéu. Bona nit. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Després d'aquesta pluja, avui ha tocat un dia de vent. Què hem d'esperar del cap de setmana?
Doncs mira, un dia encara, un cap de setmana encara amb algunes precipitacions, però ja sense tantes ventades. Precipitacions que sobretot van caure ahir, durant la nit passada, però encara al llarg de les últimes hores i ara mateix n'hem tingut algunes cap a les comarques de Ponent, de febles en general, ara plouen alguns sectors del Segrià, del Pla d'Urgell, però també tenim algunes precipitacions cap a l'extrem nord de l'Empordà, algun sector del Pirineu i aquest vent, eh? A veure, en zones com l'Empordà o el sud del país no ha sigut ni de bon tros un dia especialment ventós, pel que estan acostumats allà a vegades, però sí que a d'altres comarques, a d'altres contrades catalanes on no acostuma a fer tant de vent, doncs aquest vent empipador per molta gent, pel que he anat veient, de 50, 60, 70 km per hora, que ha anat a la baixa les últimes hores i demà ja no ho farà amb tanta intensitat. Sí que demà encara una mica, fins a primeres hores de la tarda, una mica de vent moderat cap al Pla de Lleida.
Vaja, hem perdut, creiem que aquesta...
estic aquí, perdoneu.
Ah, digues, Abel.
Perdoneu. Cap al Pla de Lleida, cap a les comarques de Tarragona, al Penedès o a Noia, sí que al matí hi haurà algunes, alguna mica de vent fins a primeres hores de la tarda, però ja serà un cap de setmana sense aquestes ventades. I atenció al fred, eh? Perquè demà ens llevarem amb la matinada, després de la matinada més freda d'aquesta tardor, amb les primeres glaçades cap a les valls del Pirineu i amb temperatures per sota dels 10 graus en molts sectors de l'interior de Catalunya i entre els 10 i els 14 o 15 a la costa. Per tant, abrigadets de bon matí i al migdia baixen les temperatures cap a les comarques de Girona, on avui encara hem arribat a 26, 27, 28 graus. Aquí baixen clarament respecte avui. Costa i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona també notarem que baixen 2, 3, 4 graus, ambient més de tardor, que avui encara en alguns casos déu-n'hi-do. Diumenge sense precipitacions, ja sense vent també, com dèiem, i diumenge temperatures semblants a les que tindrem demà, ben abrigats de bon matí, al migdia entre els 15 i els 20 graus.
Doncs com hem anat dient aquesta setmana, haurem d'estar pendents dia a dia d'aquesta evolució sí. del temps. Gràcies, Abel, que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bona nit, fins ara.
2 minuts i arribarem a 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
tertúlia d'aquest divendres 20 d'octubre, avui amb el Dani Sánchez Ugar. Què tal, Dani, com estàs?
Bé,
amb la Sílvia Cànovas. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit.
L'Oriol Ribet. Què tal, Oriol?
Prop de bé, que diuen a Girona.
Ah, sí?
Ah, diuen a Girona, prop de bé.
Què vol dir? Que...
Jo crec que...
Regular?
Diguent-ho a Girona no pots saber-ho mai ben bé què volen dir. Però jo diria que volen dir...
Prou,
bastant bé.
Prou bé.
Bastant bé, raonablement bé.
No? Bueno, i de seguida arribarà també la Dolors Camats aquí a l'estudi 1 de RAC1. Ara la Bela ens parlava d'aquestes alts i baixos en el temps, que no sé si vosaltres ja us heu acostumat. No sé si heu entès exactament, ahir li preguntàvem, però hem de guardar, li preguntàvem al Martí Oliveres, hem de guardar ja la roba d'estiu o no? I ens deia, millor que no, encara. Vull dir que anem una mica despistats, no, aquests dies.
Hem de doblar els armaris. Això de l'armari d'hivern, l'armari d'estiu, ja no pot ser. Has de tenir lloc per tenir una mica de roba d'entretemps.
Però estem en aquells dies també que quan surts al matí costa de dir, a veure, avui com m'he de vestir, no? Perquè ahir, per exemple, que hi va haver aquestes pluges, ja si sorties al matí vies a pensar, val, però la tarda sé que plourà, però al migdia encara farà calor. Llavors, una mica complicat, no, Oriol?
Bueno, s'ha d'anar a capes, no?
Com la
màniga curta, després et poso un jerseiet,
capes,
després una jaqueteta, tota i anar fet tota la vida.
Tota la vida, la capa.
La capa. Sí,
i les botigues de roba que s'estan passant malament.
Clar, sí. Mira,
ara han començat.
Ara de seguida en parlarem, perquè, home, després hi ha l'altre tema, que és el dels llums de Nadal, que
també
ja estan posats a molts llocs, i precisament d'aquí a uns minuts parlarem amb el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, dels comerciants de Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè ens expliqui exactament com és que ja s'han col·locat aquests llums.
Col·locat vol dir encès?
No! Home, només no. Faltaria, Sílvia,
bueno,
que el 20 d'octubre estiguessin els llums encesos.
No, el que...
Però... Bueno, digues.
Que això el que pot ser que correspongui és que l'administració pública, com que tot això és en partida pressupostària de licitació de llums de col·locació tal, tinguin ja per norma, d'antes, quan la tardor era tardor, que es col·loquen aquest mes perquè toca.
No ho sabem. Ara li preguntarem
però
a
si
veure
no
si és així.
Però si no s'encenen no passa res.
Ah.
No les mirem.
Sí, no, no.
De
passar
ara,
no passa res.
Ara ens hem posat la jaqueta, però fins ara era una imatge... xocant, és a dir, estaves mirant els llums de Nadal, és veritat que no encesos, però si es m'has de dir no ho notaves, amb màniga curta i amb tothom amb màniga curta pel carrer, era una imatge una mica
distòpica. Vosaltres, quan aneu per les ciutats o pels pobles vostres, no veieu que hi ha cada vegada més balcons, que la gent ja no treu
ja ho deixa
l'ornament de Nadal?
I de vegades també passa al poble, al carrer, que vas a l'agost i encara trobes allà l'estrella
de
Valdem i dius que s'han despistat una mica.
Bueno, ara en parlarem de tot això i m'explicareu la vostra opinió, la Sílvia ja ens l'ha donat, sobre que estiguin
d'aquí 5 minuts puc canviar l'opinió.
Ara tu rumies, fem una pausa i ara la Sílvia s'ho rumia i veurem què ens diu després de la pausa per publicitat. Tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
Mal comptats i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, avui començàvem parlant del temps i també d'aquests llums de Nadal que ja estan instal·lats en alguns carrers. La Sílvia deia, home, a veure, que estiguin posats, doncs no passa res perquè deu ser una cosa de quan la tardor era tardor, no? A veure, de passar
no passa res.
Però crida l'atenció.
Jo crec que
alguns dies encara anava amb màniga curta i ja veus llums de Nadal.
Però jo crec que abans, jo crec que és un tema de contractació i de quan es contracten i quan es liciten aquestes les feines de col·locació de llums de Nadal, que ara xoca molt més, mentre no les ensenyin, és el que jo he dit abans, que xoca molt més perquè fins avui anem amb màniga curta. Però que això tota la vida no ha passat.
I per què no els deixem
Dolors Camats, bona nit, eh?
Però que és que els
havíem deixat tot l'any i ens estalviarien
el muntatge i desmuntatge.
Home, vols dir?
Això es faria malbé, eh? S'han de guardar els magatzems.
Una ventada i tota terra. Les ventades, que amb el vent que ha fet avui, per exemple, les que ja estan col·locades en alguns llocs...
Ja pateixen.
Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit, perdoneu, és que jo les he vist, aquestes llums, i estic una mica... Sí.
A veure, precisament, a veure,
Mireia... Ella volia intervenir la tertúlia.
No, perquè...
Volia parlar dels llums de Nadal.
Com que jo no hi era, dit, mira, la
Dolors, estàvem fent temps, eh?
Dolors, he fet de tu.
Que hi hagi la Mireia avui aquí a la taula té una raó de ser, i és que precisament, Mireia, tu has anat a veure aquests llums, un dels llums que estan penjats, perquè n'hi ha més, a Passeig de Gràcia, concretament, no?
Exacte. He de dir que és el gran tema de la gent que jo m'he trobat per Passeig de Gràcia, perquè he interromput diverses converses de gent que parlava sobre això, i això és així. Els llums aquí a Barcelona s'obriran el 23 de novembre, però pel que fa a penjar-los hi ha dues modalitats, vale? Una, les penja un tipus de llums, els penja l'Ajuntament, que jo he parlat amb ells i m'han dit que sempre ho fan a principis de novembre. Correcte. Aquest any també.
Tant d'aquí 10 dies, que, bueno, si tot va bé, doncs potser farà una miqueta més ja d'ambient tardorenc,
refrescarà. De finals de tardor. Sí. Però també hi ha l'altra modalitat, que són els llums que pengen els comerciants d'alguns carrers, com el cas del Passeig de Gràcia, que llavors ells decideixen quan col·locar-los. Ells amb l'empresa, òbviament.
Correcte,
que els hi col·loca els llums.
Clar.
Exacte. Uh-huh. Llavors, jo he parlat amb la gent que m'he anat trobant allà pel carrer per saber què opinen de que amb 20 d'octubre, que estem avui, hi hagin aquests llums de Nadal penjats. I m'han dit això.
Em sorprèn moltíssim perquè estan avançats. Fins després de les castanyes no es pengen els llums de Nadal. Sí, completament d'acord. M'encanten, eh? Sí, perquè a més tenen un avantatge, que és que com que tenen aquesta lluminositat, semblen bombetes durant el dia, però això no cal que sigui Nadal encara. Ja arribarem.
Doncs que els han posat molt aviat. Nosaltres, quan érem més petites, els posaven, jo crec, que a mitjans de novembre, a finals de novembre, més o menys. Jo vinc de fora, que he vingut amb els Rodalies, i que, ostres, quan he baixat, he dit, ostres, ja és Nadal. No sé, és molt heavy.
L'altre dia comentava la meva dona, dic que, mira, dic que aquest any hem penjat els llums de Nadal, dic molt aviat, però vaja.
Els veig massa aviat, una mica massa aviat, la veritat. M'ha sorprès. Dic, sí que l'han penjat aviat aquest any, no sé per què. Bastant abans d'hora, eh?
I és que és molt bèstia. És que ja l'han muntat tot, sencer.
Però em sembla que és molt exagerat posar-les ara, encara que estem a octubre, no? Molt abans, sí. Jo penso que a meitat de novembre i tal encara està bé, però ara em sembla molt exagerat que estiguin ja posades.
Home, en general, força unanimitat, no?
Tothom unanimitat absoluta, sí. De fet, les persones més grans ho comparaven amb altres anys i totes tenien aquesta sensació com de que era una mica precipitat, una mica abans d'hora. I molta gent ho relacionava amb el que comentàvem ara aquí a la taula, amb les temperatures.
Mm-hmm. Encara tenim calor, una mica avançats. Falta l'abric.
Sí, molt, perquè hem d'arribar a l'estiu i no... No toca.
Bueno, es noviembre ya casi, pero fa calor y que no normal, o sea, lo que no es normal es la calor que fa.
Parece súper raro, además hace calor, no parece que vaya a venir la Navidad ni nada, o sea, rarísimo. Muy raro. Yo creo que siempre es la misma época, pero que ahora no da la sensación, porque hace calor. Yo voy en manga corta con un tirantes y hace mucho calor, la verdad.
Que dèiem, no sé, encara la gent va en màniga curta, en tirants, i ja estan els llums posats. És una mica estrany tot, no sé.
Clar, és que estem a l'octubre. És que fa dos dies el que tu has dit és que estava en màniga curta. O sigui, no ho entenc, però bueno, mira.
Passa que cap a vegades sembla que a Nadal haurem d'anar en traje de bany.
Què, Sílvia?
Que continuï el mateix.
Està indignadíssim.
Que si no les encenem i per tant no hi ha cap despesa elèctrica ni d'enllumenat, perdó, què ens molesta que les pengin?
No, que sí, passar, no
jo
passa
crec que
res.
És una sensació.
És correcte.
Si l'administració decideix que es pengen aquest dia per motius
jo també,
obvis,
aquest matí.
És més la relació de, ostres, quina calor que tinc, m'estan penjant un... És el xoc mental.
I aquest matí he fet un tros de Passeig de Gràcia i he pensat, ui...
És que a més no són discretes.
No. Són aquelles pallaringues que pengen.
Les llarguetes.
Les van posar noves l'any passat i que precisament amb la llum del sol són com reflectants.
Però aquesta senyora dic que era bonic.
Feia bonic. Van de Rosselló cap a baix, és Rosselló.
Fa bonic, però fa Nadal i el temps acompanya.
Què més, Mireia? I afegeixo una persona, perquè, òbviament, a Passeig de Gràcia està ple d'estrangers, no?, de persones de fora. Doncs he parlat amb un noi dels Estats Units, de Rhode Island, i m'ha dit això.
Seems pretty early to me, yes. Yeah. Well, we have the holiday of Thanksgiving, which comes in November, and after that, towards the end of November, they usually do it.
Clar, després de...
Diu que ho troba molt, molt precipitat, no?, des del seu punt, pel seu punt de vista, que ells tenen el dia d'Acció de Gràcies que cau en novembre i que després d'això és quan ells obren els llums de Nadal.
Clar, com aquesta dona que deia, no? Fins després de la castanyada no pot ser això.
És que, clar, és que encara... A mi fins i tot ara em sorprèn veure botigues de castanyes, imagina't els llums de Nadal. Però atenció, perquè he trobat una persona...
A veure...
Una... que està molt feliç amb els llums de Nadal penjats a 20 d'octubre.
No, em sorprèn. M'agrada que les hagin penjat aviat i que estiguin molt bé com estan. Sí. Penso que està bé, perquè els llums alegren molt i són molt macos, i penso que els tenim més temps, els podem disfrutar més. Jo penso que els han penjat bastant... igual que l'any passat o que l'altre, més o menys, eh? És el que recordo.
Clar, diu que si els pengem abans, doncs en podem gaudir més temps,
maco.
No? Ja està. Cap problema.
Ara hem parlat molt dels llums, també, però a mi hi ha hagut gent que m'ha dit que a les botigues també hi ha coses de Nadal, que això impacta. Jo l'altre dia vaig anar a un supermercat i vaig veure un calendari d'advent.
I hi ha gent que...
És fortíssim, això.
I per què no parlem de que la temporada d'hivern arriba a les botigues al mes d'agost? Ah!
Doncs mira,
també és veritat.
Ara en parlarem. Lluís Sans, president de l'Associació de Passeig de Gràcia. Bona nit.
Molt bona nit.
A veure, comencem pels llums, després ja anirem a la resta de preguntes. Com és que, en aquest cas concret de Passeig de Gràcia, però també hi ha altres llocs, com és que ja s'estan posant? Ha estat decisió de l'associació o com ha anat això?
És simplement decisió de l'empresa que ho està fent. A veure, dona la casualitat que a Barcelona, a les grans eixos comercials, se n'ocupa la mateixa empresa, que és Iluminación Jiménez, de Còrdoba, que són els líders mundials en il·luminació de Nadal, fan totes les ciutats d'Espanya i fan també moltíssimes ciutats d'arreu del món, i simplement ells tenen el seu calendari. Nosaltres no demanem que comenci cap dia. El que sí que els demanem és que tot estigui llest el 23 de novembre, que és el dia que s'encenen, i el dia que s'encenen a Barcelona, que s'encenen a la resta d'Espanya i que s'encenen també a la resta del món, que és l'últim cap de setmana de novembre. Mm. Llavors simplement els demanem que estigui tot llest per llavors. I el que han fet és començar... Més o menys cada any comencen igual. El que han fet aquest any és no només fer la infraestructura dels cables, els postes i tot per aguantar-los, sinó que han començat a penjar els, diguem,
clar, perquè una cosa és posar els cables, que això ho han fet... Clar, els cables els han començat a posar a alguns carrers, però els llums, com els hem vist a Passeig de Gràcia, per això ens ha cridat l'atenció.
Jo crec que cada vegada estan agafant més carrers, ja dic, fan el 100% dels eixos comercials principals de Barcelona, tant els que paga directament l'Ajuntament com els que paguem les associacions de comerciants, en subvenció municipal en una part, i simplement tots anem a parar el mateix. I aquest simplement, per curar-se en salut i no agafar-se els dits i que tot estigui llest el 23 de novembre, han començat abans. Però, diguem, diria que ha començat igual que l'any passat, simplement que han penjat abans les decoracions en si mateixes de Nadal. I ha sobtat. I ha sobtat perquè el fred ha arribat avui, a la tardor sembla que per fi comença, i clar, la gent s'ha vist. Pues, fins ara pues, hi ha una temperatura de més de finals d'estiu que no pas de tardor, i clar, s'han trobat amb els llums penjats. I ha donat sorpresa, i comprenc les expressions de sorpresa de la gent. Però els llums s'encendran l'últim cap de novembre. Simplement s'ha avançat, diguem, en la decoració en si mateixa.
Clar, no sé si vosaltres us havien avisat de, ei, aquest dia ja les penjarem, no, o també us ha sorprès una mica això.
Sí, també quan he vist abans d'ahir que estaven penjant els cables, sí que van començar a finals de la setmana passada, però quan vam veure abans d'ahir que penjaven les decoracions, també va ser una sorpresa per nosaltres. Però clar, nosaltres el que els demanem per contracte és que estigui el 23 de novembre i ells mateixos administren el temps. Pensem que només poden treballar de nit per un tema de seguretat pels vianants i pel trànsit rodat i per tant tenen les nits que tenen. I a vegades que si plou o fa molt de vent, doncs han de parar i per tant ells tenen els seus càlculs. I torno a dir, una mateixa empresa fa pràcticament tota Barcelona i per tant tenen el temps que tenen, els operaris que tenen, els tècnics que tenen i han de començar quan ells creuen que han de fer.
Per tant, no es plantegen de dir-los, home, si de cas l'any que ve potser
sí,
que els...
Sí, els he trucat. No, ah. els he trucat i va, potser ens hem passat una mica. I han dit, bueno, doncs l'any que ve ja mirarem d'ajustar una mica més el calendari, de fer la infraestructura abans, però la decoració en si esperar una mica més a penjar-la. Bueno, doncs ja faran... Però clar, pensem que ho han de treballar tot arreu, no? I tenen també els seus temps i els seus operaris i els seus reptes, diguem, tecnològics i tècnics.
Els llums són els mateixos, no?, que van presentar l'any passat?
El Paris de Gràcia l'any passat va fer una renovació de llums, van posar com a decoració principal l'estel de la Torre de Maria de la Sagrada Família, que es va inaugurar l'any